El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe directe.radiosabadell.fm.
Avui, 11 d'abril, és el Dia Mundial del Parkinson, una jornada que es commemora tenint en compte la data de naixement del neuròleg britànic James Parkinson, que va ser el descobridor de la malaltia. Es tracta d'una afecció neurodegenerativa que es caracteritza per la seva afectació al moviment, provocant símptomes com la tremolor en repòs, la rigidesa muscular i els problemes d'equilibri o de coordinació. Tot i això, la sintomatologia relacionada amb la malaltia pot ser molt diferent en funció de cada persona. En parlem aquesta hora amb la Laia Oliveres, que és fisioterapeuta de l'Avant. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Què és exactament el Parkinson?
Bé, com has dit tu, és això, una malaltia neurodegenerativa que el que fa és afectar el que són les neurones dopaminèrgiques. Aquestes el que fan és segregar el neurotransmissor, que és la dopamina, que s'encarrega del control motor i de l'impuls nerviós. I llavors això, com també comentaves, no, totes aquestes afectacions que donen a nivell del moviment, de l'equilibri, de la marxa... és clínica sintomatologia típica del Parkinson, però no només el que veiem tant a nivell de clínica més física, que és el que ens ressalta més i el que potser ens veiem primer en un afectat per malaltia de Parkinson, sinó que també comporta altres símptomes, que a nivell de la parla disminueixen el to, es disminueix la intensitat, s'augmenta la salivació, tot això també va relacionat amb disfàgies, no? Amb problemes a l'hora d'empassar, altres alteracions que no són tan físiques o tant de la parla, poden ser també a nivell neurocognitiu, amb dèficit de memòria, amb dèficit de l'atenció, o canvis conductuals, amb apatia, depressió, ansietat, amb nivell del control de la micció, del dolor també s'altera, alteracions de la son, també tenen molta alteració de la son, vull dir, i com bé has dit tu, no s'han de donar totes les clíniques, eh? No s'han de donar tots aquests símptomes, però sí que són símptomes que acostumen a aparèixer amb l'enfermetat de Parkinson.
Hi ha algun que sigui allò la primera senyal d'alerta o precisament pel fet que cada pacient reacciona diferent i que cada pacient té una sintomatologia diferent, això vol dir que a cadascú se li pot desenvolupar una cosa primer o una altra primer?
No, mira, sobretot el clic aquest que fa que es vagi a consultar i dir, hòstia, passa alguna cosa aquí, és les caigudes. És quan comencen a caure, no? Hi ha de repetició. Ostres. O, sobretot en malalt més jove, apareix el tremolor aquest de repòs. És a dir, no sé què em passa, però la mà o el peu es belluga ell sol, quan estic bé, estic descansant i tal. Però les caigudes és molt típiques perquè el centre de gravetat es desplaça cap anterior i llavors perdem l'equilibri, no? I és la congelació, que és el freezing a l'hora de començar a caminar, que fa que caiem, que els malalts de Parkinson pateixin aquest elevat risc de caigudes.
Pel que fa als malalts que s'atenen a l'Avant, a les persones que venen a l'Avant, el Parkinson és una d'aquelles malalties doncs, majoritàries, per dir d'alguna manera? És a dir, és un percentatge important dels usuaris que teniu a l'Avant els que estan afectats per Parkinson?
Sí, el Parkinson és una de les malalties degeneratives que tractem a l'Avant, amb una gran incidència aquí, i de fet en el mateix Avant es crea uns grups de treball específics per Parkinson. Ja? Tenim un programa específic, a part del tractament individualitzat que es dona en les diferents disciplines, perquè ja has vist que té afectació per treballar a nivell neurocognitiu, amb logopèdia, amb fisioteràpia, amb teràpia ocupacional... Hi ha uns programes creats específics per Parkinson que anomenem el TEP.
Uh-huh. Per tant, si arribeu al punt de fer un programa específic, és evident, no?, que és una d'aquelles malalties que treballeu, no? Quan arriben a l'Avant, en quina situació es troben o quines necessitats tenen per demanar-vos allò, aquella primera arribada, aquell primer punt de partida per demanar aquest suport en un tractament que, en el cas, quan arribem a l'Avant, no és farmacològic. Per tant, arriba, doncs, amb fisioteràpia, després en parlarem, però amb d'altres teràpies, no?, per dir d'alguna manera, que no són farmacològiques.
Sí, arriben ja diagnosticats amb Parkinson quan arriben a l'Avant, però busquen en l'Avant aquest tractament no farmacològic, no? Que no se'ls pot donar des del nivell més del CAP, del metge, que això aquests sí que s'encarreguen més de treballar amb levodopes i farmacologia i això, i nosaltres tractem més la part no farmacològica. I el que és molt interessant és que és una malaltia que la gran majoria es diagnostica a partir dels 60 anys. Llavors tenim un malalt gran. Però, i crec que és un 10%, que afecta, que comença a aparèixer aquests símptomes abans dels 40 anys. I, han aparegut aquestes persones més joves que ja venen a buscar aquest tractament, la qual cosa em sembla molt interessant, perquè al final, si és necessari, no sé si és per un tema de tabú o que no es diagnosticava tan ràpid o què, que no apareixia anar amb aquesta gent, i aquests sí que demanen més el tractament individualitzat, més personalitzat, més específic per ell. Però quan ja comencen a tenir més edat, que el Parkinson ja té una evolució d'uns quants anys més i això, busquen aquest tractament grupal. I el que reclama molt a nivell particular del que pateix l'enfermetat, com a nivell de la família, és sobretot física, teràpia física, perquè també el Parkinson genera una rigidesa que costa molt de mobilitzar, saps? Per un mateix a l'hora de fer transferències, no? De passar sentat del llit, a aixecar-se, passar a la cadira i tot això, aquesta rigidesa els dificulta molt aquest dia a dia. I també per la cuidadora o cuidador, que sigui familiar que estigui amb ell, per ajudar en aquestes transferències. Llavors, al nivell físio es demana molt, i a nivell de logopèdia, perquè es troben això, no? que o sigui, ens costa empassar líquids, ennuegaments i tot això, i suposo que recalca la importància de treballar en aquests aspectes també. Mm-hmm. O sigui, és a dir, la falta de memòria, d'atenció i tot això, la lliguem molt, és una qüestió de l'edat, no? Va perdent la memòria i tal, i per tant no ens afecta tant, no ho veiem com un símptoma tan important, que ho és, però a nivell físic, els dèficits físics i a l'hora de parlar i de passar això, sí que és algo que et salta més i que dius, ostres, aquí s'ha de treballar.
Clar, llavors, aquest és el punt de partida. Clar, entenc que tot aquest tractament, quina incidència té en el dia a dia del malalt? És a dir, estem parlant de malalties neurodegeneratives, per tant, hi haurà una evolució, sí o sí?
Exacte.
Però no sé si aquests tractaments no farmacològics, juntament amb els farmacològics, entenc, poden ajudar a reduir aquesta afectació.
Mira, com has dit, és una enfermedad degenerativa, per tant, aquesta va evolucionant, i tot el que podem fer és minimitzar l'evolució aquesta, fer que no sigui tan ràpida, i això, i donar recursos. Val? No, en els nostres objectius, tant en físio, que és el meu canvi, això, com en els altres, es plantegen objectius, no? Es fa una valoració de l'usuari que on arriba, s'observen, que són balanç articulars, musculars, coordinacions, equilibris, marxes, passen escales i tot això, i es plantegen els objectius, que van enfocats, si t'interessa, més des de fisio a treballar el que és l'elasticitat per aquesta rigidesa. Sabem que la malaltia evolucionarà, que augmentarà la rigidesa, però si treballem sobre el que és les pertorbes musculars i tot això, augmentant la seva elasticitat, farem que aquesta rigidesa no apareixi tan ràpid o que no sigui tan extrema. No? Fem un manteniment, que és on van plantejats la majoria d'objectius, tant estètic en quant a la rigidesa muscular com en el que és el control postural, no? Doncs es donar recursos de fer en l'usuari, en el malalt, partícip del seu control al màxim de temps possible. I, ostres, treballa amb miralls, mira, fixa-t'hi, caus cap a un costat, caus cap a l'altre, recupera aquesta postura. Llavors, ja et dic, és el que deies, no? En malaltia degenerativa sabem que la malaltia evolucionarà, funcioni o no el tractament farmacològic, perquè sí que hi ha Parkinson's en el qual el tractament farmacològic no ajuda gens, però a part d'això el tractament no farmacològic va a mantenir, intentar mantenir el màxim de temps evitant els dèficits.
I a banda de treballar, doncs, per exemple, ara parlàvem de la fisioteràpia, no?, i de la feina que es fa en l'àmbit de la fisioteràpia en aquest sentit i en el paper que hi pot tenir, en quina periodicitat es fan totes aquestes tasques de rehabilitació i de quina manera es treballa en tot aquest àmbit?
Mira, així breument, els grups aquests que et comentava de PEP, que són els de malalts de Parkinson, on hi treballen totes les disciplines, perquè el tractament, ja ho has vist, que ha de ser multidisciplinar, perquè afecta en diferents àmbits. Treballem amb estimulació cognitiva de la memòria i l'atenció, treballem amb logopèdia per crear més control de la parla, optimitzar la comunicació, treballant també amb teràpia ocupacional per millorar les activitats de la vida diària, així com de l'autocura, del vestir-se, de l'alimentar-se i tot això. Llavors també es treballa amb taller psicoeducatiu, que se'n diu, que el que fa és treballar tot el que és de com afrontar el malestar aquest emocional, no? La depressió, l'ansietat, que et provoca aïllament. Amb la qual cosa, tot aquest malestar emocional que et provoca aïllament, el fer treball grupal també s'està evitant aquest aïllament. Saps? També és molt interessant. El tractament individualitzat, personalitzat, i això és molt important perquè, com ja dèiem al principi de l'entrevista, no tots presenten la mateixa clínica, però un treball grupal també és molt interessant de fer per evitar altres clíniques, no?
Clar, i entenc que també tota aquesta part que em deies com molt del dia a dia també acaba ajudant a la família, no? Perquè al final dona en certa autonomia també a la persona,
correcte,
no? I ajuda també fins i tot a l'autoestima, no? De veure que puc seguir fent coses, no?
Correcte, correcte. Per això treballem a les diferents disciplines més en el malalt, no? En aquests grups, però també l'Avant treballa en grups de suport familiar, on es troben els familiars cuidadors i, bueno, on poden intercanviar dubtes, sobretot apareixen molts dubtes, no? Quan et trobes amb una malaltia degenerativa al davant, que veus que aquella persona diu, hòstia, és que fins fa 2 setmanes podíem estar fent això i ara ja ha canviat la situació. 2 setmanes, n'hi ha que anys, eh? Vull dir, sí, l'evolució del Parkinson, d'haver-hi diferents tipus de Parkinson, evolucionen diferent. Però sí que al tenir aquest grup de cuidadors, de familiars, que intercanviïn aquests dubtes, et trobes més recolzat. I també es parla, doncs, de la informació, l'evolució que pot tenir la malaltia, de recursos, d'adaptacions... Llavors, a l'Avant treballem en els malalts, però també en les famílies, saps? Mm-hmm. És molt interessant tot el... I per això el volum de malalts de Parkinson que tenim més elevat i ens veiem amb la necessitat de donar aquests serveis.
Doncs moltíssimes gràcies, Laia, per haver-nos explicat tot plegat. La Laia Oliveres, fisioterapeuta de l'Avant. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.